Són les 11 de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Enric Verdaguer presenta Moontrack. Maybe today I'll be calling you girl. El primer treball d'un artista català excepcional a l'alçada de qualsevol intèrpret internacional actual. Moontrack, el primer disc de David Verdaguer, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 del migdia i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada setmana, la basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa d'informació religiosa de la diòcesi d'Urgell. Els oferirem, al llarg d'aquests 30 minuts d'emissió, la secció en la que presentem una realitat diocesana, l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, que avui ens aproparà a conèixer millor i més de prop l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats, de Càritas d'Urgell. Entrevistarem en Josep Casanova, director voluntari de l'entitat. Recollirem, com ja és habitual, les notícies de la setmana amb la Patricia Navas. No hi faltarà el testimoni personal de vida cristiana que hem demanat a l'Anna Maria Villas, mare de família i directora del Col·legi Mare Gené i sotsdirectora del Col·legi Sant Ermengol, amb dos d'Andorra la Vella. Abans de tancar el programa, en Daniel Betriu ens facilitarà les dades de l'agenda. Església d'Urgell és possible gràcies a la col·laboració de la Patricia Navas, del Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Alsina en la part tècnica, Maria Marín a la presentació del programa. Donem pas a la primera secció del nostre programa, presentar-los una realitat diocesana. Avui, en concret, coneixerem més de prop l'empresa de reinserció laboral Nou Grapats, de Càritas d'Urgell. En parlem amb en Josep Casanova, director voluntari de l'entitat. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres. Volíem parlar del tema de Nou Grapats, i és que el passat dia 21 de setembre es va inaugurar aquesta empresa d'inserció laboral, que es diu Nou Grapats, de Càritas d'Urgell a la Seu d'Urgell. Presenti'ns, sisplau, aquesta empresa i com ha estat que fos creada, com va néixer?
Bé, el procés, en certa manera, va començar fa uns 10 anys, quan va a Càritas d'Urgell, vam començar a fer activitats amb la roba, la famosa roba de Càritas, no? Contenidors, quilos de roba, etc. Aquest procés va portar, i també paral·lelament amb aquest procés, teníem el programa laboral de Càritas d'Urgell, no? La primera reflexió neix de que què fèiem amb la roba Càritas. I, clar, el sentit que al final teníem, l'activitat que portàvem, era una activitat econòmica. I la justificàvem dient que aconseguíem ingressos per Càritas, no? Però, en el fons, si analitzem bé, l'objectiu de Càritas no és fer negoci per aconseguir diners. Ens equivoquem. Tampoc és l'objectiu de Càritas organitzar tòmboles. Són recursos, no són objectius. I llavors, degut a les problemàtiques socials que tenim actual, degut a les mancances que veiem al nostre programa laboral, vam dir, bueno, pues aquí anem a fer una empresa d'inserció, que és un negoci, però que té una funció de crear itineraris d'acompanyament, itineraris d'inserció. I amb aquesta idea vam crear la nova empresa, que és de Càritas. Per tant, és un projecte més de Càritas, no és una cosa aïllada que està allí, és un braç aliat del pla d'acció de Càritas. I aquesta empresa, hem iniciat l'activitat, tota l'activitat que teníem amb el tema de la roba, l'han passat a la nova empresa. Però, a part d'això, la nova empresa també preveu altres línies de negoci. O sigui, per ser més Càritas, ens toca ser més emprenedors. Ens toca actualitzar el nostre compromís en formes més imaginatives, noves maneres de treballar. I hem tirat endavant aquest projecte il·lusionats perquè hem considerat que és el millor que podíem fer en aquest moment.
I com funciona actualment, o sigui, en aquests dies, ja? Com està funcionant?
Actualment l'empresa ja està en marxa, hem dut inversions per valor de 500.000 euros. Actualment hi ha 11 treballadors a l'empresa, 5 treballadors són d'inserció i 6 són d'estructura. Objectiu que tenim a 3 anys vista és arribar a 12 treballadors d'inserció. No oblidem que una empresa d'inserció és, per un costat, negoci i, per l'altre costat, és inserció. Què vol dir això? L'empresa d'inserció és una passarel·la. Passarel·la que les persones que porten molt temps sense feina, que estan en un risc d'exclusió, nosaltres els donem feina amb contracte laboral, per tant, sou, els donem formació i els acompanyarem durant un o dos anys amb un itinerari. Per què? Perquè l'objectiu final és que aquesta persona trobi feina en el mercat ordinari. No és un lloc per quedar-se, sinó és un lloc, una passarel·la, perquè la paraula s'entengui millor. Però també és un negoci, eh?
I dintre d'aquest negoci, quins projectes té en mente vostè i l'equip que ho porta endavant tot això?
Bueno, nosaltres el primer que hem dissenyat és la línia del tema de la roba. Ens falta... això ho tenim bastant desenvolupat, ja tenim una xarxa d'uns 60 contenidors amb més de 25 poblacions del Bisbat d'Urgell. Estem recollint roba al rededor de, o a prop de 200 tonelades a l'any. Tenim una botiga nova, estem venent per mitjà d'aquesta botiga, també estem venent per mitjà d'una parada al mercat ambulant, aquests mercats municipals, i amb alguns altres llocs, concretament a Burmadam, també estem venent roba, també a Viella. Claro, perquè sigui sostenible o la viabilitat no està en recollir roba, està pues, en recollir-la, tractar-la bé, seleccionar-la bé i vendre-la, perquè és on està el negoci. Perdó. La segona línia que ja estem començant a desenvolupar, però que considerem que fins l'any que ve no la tindrem desenvolupada, és serveis de neteja. Serveis de neteja per particulars, bàsicament, per petits locals i també per domicilis o famílies de gent gran, soles, amb pocs recursos. Aquest és el nostre objectiu. O sigui, a part de que l'activitat tingui un objectiu econòmic, també perseguim que l'activitat tingui sentit social. Després, més tard, esperem que sigui la segona quinzena, segon semestre de l'any que ve, volem desenvolupar la línia de serveis de bugaderia domèstica, no? No tintoreria, sinó bugaderia. Aquí a la Seu no hi ha cap activitat d'aquest tipus, tenim una estructura que ja ens ho permet fer, doncs llavors segurament seria. Ara, en aquest moment, estem desenvolupant l'inici de l'activitat de serveis de neteja i també estem preparant la posta en marxa de la venda online. Què pretenem? Pretenem agafar-nos al carro de les noves tecnologies, muntar una plataforma per vendre roba i objectes de segona mà per online. Uh-huh. Aquest és una mica el, diríem, el disseny que tenim de cara als propers dos anys.
Vostè insisteix molt, Josep, en que Nou Grapats és un projecte amb valor. Per què?
Bé, li dic per diferenciar-lo, perquè, claro, aparentment i formalment és una empresa, és una SL, participada i administrada per Càritas d'Urgell. Però no podem oblidar-nos que allò és més que una empresa, amb el sentit de que l'objectiu nostre no s'acaba, diguem, fent benefici econòmic. El nostre benefici és quantes persones podem aconseguir incorporar al mercat laboral ordinari. Aquest és el gran repte. I no s'acaba sols dissenyant llocs de treball, sinó s'acaba també dissenyant processos d'acompanyament, processos d'inserció. I té aquest sentit, aquest més complexitat. O sigui, si és complexa una empresa, aquesta encara ho és més per la gestió que requereix, per aquest valor que té que tindre. Si no, perdríem la nostra raó. Nosaltres el que intentem és benefici econòmic justet, i tampoc ens preocupa, només ens preocupa tindre controlat el resultat, no? Però, clar, la sostenibilitat del projecte va en funció del benefici que pugui aconseguir. Quan més activitat econòmica pugui fer, més llocs de treball d'inserció podré crear.
Parlem d'economia. Com se sosté Nou Grapats? Com funciona? Efectes pràctics i concrets.
La Nou Grapats se sustenta amb les ventes que fem de roba, amb les ventes que fem de serveis, com serveis que hem començat a fer de neteja, i alguns petits altres serveis de formació i alguns altres petits serveis de transport. Ens falta ampliar més, ens falta vendre més i ens falta posar més serveis. Això és el que funciona. També, per l'altre costat, el que perseguim també, i sabem de que una empresa d'inserció necessita el suport. Suport de subvencions. Per què? Perquè es fa molt difícil la sostenibilitat d'una empresa. Jo, quan miro la rentabilitat, dic, aquesta activitat em cobreix el 60% del cost d'un treballador, perquè l'altre 40% el tinc que buscar via subvenció pública o privada. En tenim dels dos costats. I tinc que anar per aquesta línia perquè això sigui sostenible. Jo, amb 8.000 euros, creo un lloc de treball d'inserció.
Doncs el felicitem per la iniciativa que vostè va tenir. Certament que sense el seu equip no seria possible, però endavant i molts èxits. Vol dir-nos alguna cosa més?
Sí, volia dir una cosa més.
Digui.
Que forme part. Perquè, claro, molta gent m'ha dit, t'has complicat la vida. I bastant que me l'he complicat.
No, que segurament no serà la seva família la que li ha dit, o sí.
No, la meva família ja dona per fet que això ja no ho poden canviar i que serà així, i que, per tant, doncs, l'únic que poden fer és acompanyar el pare perquè no perdi.
No decaigui.
Però, claro, molta gent diu, però a Càritas teniu que fer això. Jo crec que si agafo la radicalitat de l'Evangeli, crec que sí, que teníem que fer això. O sigui, per ser més Càritas, per ser més Església, per ser més evangèlics, ens hem de remengar i deixar de ser espectadors des de la finestra a mirar el que passa a la nostra societat, al nostre món. Ens hem d'implicar. Si entre tots poséssim un petit gra, segurament les coses anirien millor i la societat la tindríem millor, segurament. Vull dir de que sí que ens hem complicat la vida, però ho hem fet amb un sentit de fidelitat al missatge evangèlic i de fidelitat a la missió que tenim encomanada, de servir a les persones més necessitades, a les persones ferides de la nostra societat.
Ho hem de deixar aquí, Josep. Moltíssima gràcia, molts ànims i molts èxits per Càritas d'Urgell i, en definitiva, per tota aquesta gent que ve a trucar a les nostres portes, vull dir, Càritas, per demanar ajut.
Gràcies per l'oportunitat que m'heu donat d'expressar pues, una mica el projecte.
Gràcies, Josep. Passem ara doncs, a escoltar el resum de notícies de la setmana que ens arriba, com a cada programa, amb la Patrícia Navas, a la que saludem. Bona nit, Patrícia.
Bona nit, Maria.
Gràcies. Endavant.
El proppassat divendres, dia 13, les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell es van reunir al Santuari del Sant Crist de Balaguer per una jornada de formació. Hi van participar 72 persones, entre voluntaris, contractats i directius. El jesuïta Santi Torres, director adjunt de Cristianisme i Justícia, va impartir una conferència sobre el model d'acció de Càritas, servir, acompanyar i defensar, a la qual va seguir un treball en grups on es feren aportacions enriquidores sobre el tema. Entre d'altres coses, al llarg de la sessió es va insistir en la importància que ha de tenir per a Càritas estar molt atents a la realitat social, tenir una actitud de servei a les persones en situació de necessitat, augmentar la denúncia de les situacions d'exclusió a què es veuen sotmeses moltes persones a les que atén i acompanya i treballar en xarxa amb altres entitats socials per a col·laborar a transformar la realitat social. El Centre Sant Domènec de Balaguer va acollir dissabte, dia 14 d'aquest novembre, la reunió del Consell Diocesà de Càritas amb la participació de les diferents Càritas de les parròquies del Bisbat, així com l'equip directiu de Càritas d'Urgell. En la pregària inicial es va tenir un record per les víctimes de l'atemptat terrorista de París. El director voluntari de Càritas d'Urgell va fer una presentació del document Model d'Acció de Càritas d'Urgell, un document obert de treball i de possible millora amb la col·laboració de tota la comunitat diocesana. En acabar la presentació es va dur a terme un enriquidor diàleg on els diferents consellers i conselleres que s'han fet presents s'han pogut emetre la seva opinió al respecte. El delegat episcopal ha fet la presentació de la campanya institucional titulada Practica la justícia, deixa la teva empremta. Després, el director va informar de la campanya d'emergències pels refugiats amb una recaptació de 28.000 euros, també de la feina que es fa a Nou Grapats, l'empresa d'inserció laboral, i es va informar igualment de la darrera reunió de l'Assemblea de Càritas Catalunya. La coordinadora general va fer un repàs del treball que es fa dels projectes que es van proposar com a objectius per aquests propers anys, de com estan actualment i de la feina que hi resta per fer. Es va mirar el document de Càritas Catalunya, els aliments de Càritas, per què i per a què, qui i com. Diumenge passat, la plaça Lídia Armengol d'Andorra la Vella va acollir una concentració encapçalada pel copríncep episcopal, el cap de govern i el síndic general, el representant del copríncep francès, l'ambaixadora de la República de França a Andorra i el representant del copríncep episcopal, amb d'altres autoritats i els mossens de les parròquies, en solidaritat amb el poble francès pels atacs terroristes ocorreguts el divendres 13 de novembre a la ciutat de París. Els representants de les institucions del país i la ciutadania aplegada en aquesta plaça van guardar uns minuts de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats i el cor dels petits cantors d'Andorra va interpretar un cant. I dilluns passat van tenir lloc també diversos actes de condol, silenci i solidaritat amb les víctimes de l'atemptat de París del dia 13, a l'ambaixada de França, al Principat d'Andorra, a les 12 del migdia i a la Seu d'Urgell, a les 7 de la tarda, a la plaça dels Oms. A la primera hi va assistir el representant del copríncep episcopal i a la segona el mateix arcabisbe i copríncep d'Andorra, prop de les autoritats de la ciutat i de la gent que s'hi va aplegar. Actes emotius que comprometen envers la pau, mostren la repulsa de tota violència i expressen el record per tots els morts i ferits, amb les seves famílies, dels atacs terroristes ja siguin a París o en altres llocs del món.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara donem pas a l'espai reservat per al testimoni de vida cristiana que ens oferirà l'Anna Maria Villas, mare de família i directora del Col·legi Mare Gené i sotsdirectora del Col·legi Sant Ermengol, tots dos d'Andorra la Vella, al Principat d'Andorra, a qui saludem. Bona nit, Anna Maria Villas.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres i, sobretot, gràcies per transmetre'ns, o almenys aquesta és la seva intenció, el seu testimoni de vida cristiana, que, en definitiva, és quelcom també, per què no dir-ho, íntim, quelcom que forma part de la nostra vida. A vegades tenim por de dir, és que jo sóc cristià per això, per això. No, és que ens hem de regalar els uns als altres, com vostè molt bé sap, el que Déu fa en nosaltres, i en aquest sentit doncs és un gaudi poder-nos-ho comunicar. I, en aquest cas, fer-ho a través de les zones radiofòniques. Vostè i tantes persones que han anat venint per aquí, doncs així ho han fet. Jo li preguntaria, si li sembla, si hi ha algun moment a la seva vida que vostè digui, doncs mira, em va passar aquest fet i això em va fer ser cristiana. O més aviat, com potser la majoria de gent, de persones que han vingut per aquí, doncs han dit, no, és que la família ja són cristians, ja ho hem viscut en un ambient així. Com és en el seu
cas? La meva família doncs, és una família cristiana, de tota la vida, religiosa, però sí que jo tinc bastant clar, i moltes vegades ho he pensat, que jo la consciència més del fet cristià la tinc més arrel de l'escola, en els primers anys de vida. Una cosa és que a casa es vivien tots els valors, i si era religiós, però que la meva consciència es va despertar més doncs, quan vaig assistir a l'escola, a les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor de Barcelona. Allà em vaig educar doncs, fins als 16 anys, i elles doncs, em van inculcar, doncs, per exemple, doncs, tot el que és la religió, també el carisma franciscà. Arrel d'aquest carisma franciscà, també jo assistia al santuari franciscà prop de casa meva, de la Mare de Déu de l'Ajuda, amb els meus pares, o a vegades sola, quan ja era més grandeta, i doncs així va començar, en l'època més de joveneta. No? Sempre molt vinculat a la trajectòria estudiantil. De la Mare del Diví Pastor vaig passar als jesuïtes del carrer Casp, i allà vaig continuar doncs, amb la línia doncs, de descobriment del cristianisme doncs, que ens anaven inculcant al centre i que jo anava descobrint amb les lectures, amb les pregàries... I, mica en mica, doncs, aquesta va ser la trajectòria. Acompanyament, família i escola, en aquest cas.
I a partir d'aquesta trajectòria, que no és d'abans d'ahir, sinó que de fa d'anys, jo li preguntaria què representa per a vostè, pensant-ho així, reflexionant-hi, el fet de ser cristiana?
Pues per a mi és una gran alegria. És a dir, per mi ser cristiana és un gaudi, és un goig, i a més, doncs crec que com que la fe és un do, doncs estic molt agraïda d'aquest do. Pel motiu doncs, que em dona doncs, una gran seguretat o tranquil·litat, no en mi mateixa, sinó doncs, en Déu, en tota l'espiritualitat cristiana, l'Evangeli, les actituds que l'Evangeli m'ensenya m'ajuden a anar tirant endavant el dia a dia. És a dir, crec que les dificultats que tots tenim a la vida, sent cristià, doncs tenint fe, doncs són unes dificultats igual que els que no té fe, però que tinc unes eines que potser doncs altres no sé si les tenen o no, però que a mi m'ajuden molt. És a dir, per mi és una ajuda molt gran. I contenta de poder-ho viure d'aquesta manera. O sigui que penso que les actituds com la pregària, com totes les actituds evangèliques, totes les virtuts, a mi m'agrada molt parlar de les virtuts, també és un tema que no se'n parla potser molt, es diu més els valors, no? A mi m'agrada doncs, parlar de la fe, de l'esperança, de l'amor, de la prudència, de la justícia, de la fortalesa, de la temperança. M'agrada molt parlar d'aquestes virtuts i intentar que elles siguin una mica el programa en la meva vida de cada dia.
Sí, precisament, ara li volia demanar, o sigui, com informa l'Evangeli, el cristianisme, bé, en definitiva, el que vostè està acabant de dir-nos, aquesta vida quotidiana, la relació amb la família, amb els amics, amb els coneguts, en l'ambient on viu, en l'ambient dels veïns, òbviament, a l'escola, a les escoles, en aquest cas, sí.
Bé, doncs, crec que informa totalment, l'impregna, no? Jo intento, doncs, viure, com us deia, aquestes actituds, aquests valors o aquestes virtuts, doncs, primer que tot a casa, amb els fills, a vegades, doncs, et necessiten i en aquell moment, doncs, estàs ocupada o tens una altra prioritat, doncs, intento, doncs mira, deixar aquella estona de lleure meu i ajudar els fills, no? I a la feina, doncs, sempre intentar tenir una actitud oberta, d'escolta, tant amb els alumnes com amb els professors, com amb els companys. És a dir, una actitud que si sé que algú pues, té un problema o que té una dificultat familiar o algun mal a la casa, pues, intentes fer aquest acompanyament, no? O sigui, tot això jo penso que em ve d'aquesta formació que us deia que vaig rebre de petita i que vaig anar desenvolupant de més gran i ja em surt com una cosa natural. Sí. És a dir, no es tracta de... És que com que sóc cristiana, pues, tinc que tractar bé els professors o em tinc que preocupar d'aquell que té aquest problema. No, no. No és cap mèrit meu, sinó que és ja al llarg de la vida ho he viscut i ha anat creixent en mi aquest germen i intento doncs, viure aquests valors al dia a dia, com dieu, a peu de carrer. O sigui, sigui a casa, sigui a l'escola. Clar, a l'escola doncs, és un món molt, molt divers i que parles amb moltes persones.
Perquè segurament, disculpe que l'hagi interromput, segurament els nostres oients estan pensant... Però avui a les escoles catòliques, cristianes catòliques, concretament perquè és el nostre àmbit, hi ha professors que no són ni cristians, o almenys no practicants, diguem-ho així, millor. Com és aquest tracte?
A les escoles hi ha moltes persones que són molt respectuoses amb l'ideari o el caràcter propi del centre, si no, ja no hi podrien estar treballant, no? Són molt respectuoses i la major part d'elles col·laboren amb totes les activitats que es fan de cara als alumnes. Però sí que és veritat que en la seva vida particular o en la seva vida del dia a dia doncs potser no practiquen o potser tenen una fe més adormida o el que li vulguem dir, no? Sí que és veritat que ho sabem, no? Que hi són, però totes maneres també els intentem també amb el nostre testimoniatge ajudar. Llavors no hi ha una diferència o no hi ha una mala relació pel fet doncs, que aquell professor saps que no practica, no. Intentes acollir a tots i ells també estaven on estan, o sigui, estan en una escola amb un caràcter propi i nosaltres, doncs, les persones que estem a l'equip de pastoral o a l'equip directiu, les hem d'acollir i els hem d'ajudar. I la veritat és que van evolucionant. La veritat és que ens trobem amb molta gent que abans no col·laborava gaire amb tasques pastorals al centre i a mica, quan van veient el testimoniatge d'altres companys, no només de la directora, dels companys de l'equip de pastoral, que tiren endavant una sèrie d'activitats pels alumnes i que són formatives i que són molt, molt positives, ells també s'hi posen. O sigui, penso que és el testimoniatge
Exactament. De
cada dia.
Són receptius, per tant.
Són receptius, la major part. Sempre et pots trobar doncs, algun cas puntual que es quedi més al marge. També el respectem. Perquè la major part doncs, tirem del carro, no? Com es diu.
Però no són hostils, perquè, clar, lògicament, com vostè ha dit, clar, si estan al centre
han d'acceptar l'ideari. Sí.
Doncs, Anna Maria Villas, encantats del seu testimoni de vida cristiana. Gràcies per haver-nos regalat.
Gràcies a vosaltres, gràcies per haver-me convidat. No sé si m'ho mereixo, però gràcies.
No, sí que ens ho mereixem. Pel fet de ser cristians, ens mereixem el fet de dir-ho.
De
transmetre-ho i comunicar-ho als altres.
Jo ben contenta de poder-ho dir, que ho soc.
Doncs agraïdíssims.
Gràcies.
I finalment, per acabar el nostre espai d'Església d'Urgell, escoltem l'agenda setmanal que ens ha preparat en Daniel Betriu. Aquí saludem. Bona nit, Daniel.
Bona nit.
Endavant.
Dijous vinent, dia 26, és el tercer i darrer dia dels dies assignats al nostre bisbat d'Urgell per organitzar la cadena de pregària per les vocacions, centrada enguany en la família com a font de vocacions. Pregària a la que estan convocats tots els fidels diocesans i que anys rere any està resultant una realitat molt positiva en els nostres comunicats parroquials i religioses, tant a nivell comunitari com a nivell personal. El moviment dels focolars a Urgell ha preparat un recés per al proper dissabte, dia 28, de 11:45 del matí a les 5 de la tarda, a la residència de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell. Comptarà amb un grup de components provinents de Puigcerdà i la Seu d'Urgell, acompanyats pels focolarins mossèn Cinto Busquet i Empar Gómez. Diumenge vinent tindrà lloc la 37a Assemblea General de l'Hospitalitat de Lourdes Diocesana. Serà a la Casa del d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer. S'hi farà present el nostre arquebisbe, el president senyor Josep Maria Marimon i el conciliari mossèn Ignasi Navarri, amb temes diversos a tractar a l'ordre del dia, com ara balanços de l'economia i del programa d'aquest any 2015 i també la presentació del lema pastoral per al 2016. I aquest mateix diumenge, dia 29, a les 4 de la tarda, Monsenyor Vives predicarà el recés d'Advent per a les comunitats religioses. Serà també als locals del Santuari del Sant Crist de Balaguer.
fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Contem que seran amb nosaltres diumenge vinent. No hi faltin. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.